Són les 8 del matí. Ràdio Estel.
Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa de Gada Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel amb Gerard Carrión.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
T'has perdut alguns dels programes de Ràdio Estel? Res està perdut per sempre. Entra a radioestel.cat i vés a la ràdio a la carta. T'hi esperen tots. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Hola, bon dia, bon diumenge. Benvinguts a aquesta edició del nostre programa sobre l'actualitat religiosa i social, amb entrevistes de la setmana, amb la secció de litúrgia i amb altres propostes. Avui és un dia, tot just una setmana abans de la festa de la Mercè, patrona de Barcelona, en què molts devots, aquesta advocació mariana, poden sortir amb ella pels carrers, a la processó de la Mercè, que començarà a mitja tarda des de la Basílica i arribarà fins a la catedral, on a un quart de vuit començarà la missa que transmetem nosaltres des de Ràdio Estel, una celebració que estarà presidida pel bisbe auxiliar David Abadies i que comptarà al presbiteri amb la imatge de la Mercè. Animeu-vos, si podeu, a acompanyar la Mare de Déu. Esperem que faci bon temps. Començarem avui el nostre relat informatiu entrevistant Cristóbal López, cardenal arquebisbe de Rabat, al Marroc. Ell ens explica la situació al país després del terratrèmol que va afectar la zona sud-oest de Marràqueix divendres de la setmana passada. Després, la litúrgia a prop, segon capítol. Avui parlarem amb el delegat de Pastoral Sacramental de l'Arquebisbat de Barcelona, Josep Teixidor, sobre qüestions fonamentals i de partida per entendre la litúrgia com una obra pública. Comptem també avui amb la participació de Francesc Conesa, bisbe de Solsona i president de la subcomissió de diàleg interreligiós i relacions interconfessionals de la Conferència Episcopal Espanyola. És un dels gairebé 270 pares i mares sinodals. La seva participació en l'Assemblea del Sínode dels Bisbes, que començarà el 4 d'octubre, i la dimensió ecumènica interreligiosa d'aquest sínode seran els temes principals. I als últims minuts, per a la secció en sortida, Irene Boz i Dani Bisús ens faran reviure la Jornada Mundial de la Joventut de Lisboa. Tot això fins a les 9. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Sense distància, allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Recordem que un terratrèmol de 7 graus a l'escala de Richter, que es va detectar divendres a la nit, i una forta rèplica posterior, amb altres rèpliques menors després, han provocat almenys 2.500 morts, segons l'últim balanç, i també una xifra molt similar de ferits al Marroc. El sisme ha afectat diversos pobles i ciutats situats al sud-oest de Marràqueix. Moltes de les morts s'han produït en zones de muntanya de difícil accés i on les construccions són més precàries. El govern marroquí ha demanat a la població que doni sang i el terratrèmol ha ensorrat nombrosos edificis. També ha afectat mesquites. A Marràqueix ha quedat destruït el minaret de la mesquita de Bat Aylan i una part del temple, entre altres construccions. Càritas Espanyola ha obert aquest dissabte la campanya d'emergència Càritas amb el Marroc, a la qual s'ha sumat l'arxidiòcesi de Barcelona, entre altres bisbats i arcabisbats. L'objectiu és canalitzar la solidaritat dels donants per atendre l'emergència humanitària provocada per aquest sisme registrat concretament a les províncies i ciutats de Marràqueix, Tarudan, Chichagua, Ouarzazate i Alaús, al sud del país. El cardenal Cristóbal López Romero, que ara ens acompanyarà, ell és el president de Càritas Marroc i arcabisbe de Rabat, ha informat d'alguns danys materials a l'església de Ouarzazate, però cap pèrdua de vides humanes a la comunitat cristiana fins ara. Les persones que vulguin col·laborar amb aquesta campanya de Càritas poden fer-ho a través del web caritas.es. Cristóbal López ha demanat, en definitiva, la solidaritat de tothom en aquesta tragèdia, davant de la qual el papa Francesc va expressar ahir la seva solidaritat des de la pregària i la proximitat. Però anem per parts. Primer de tot, saludem ja en directe el cardenal Cristóbal López Romero, arcabisbe de Rabat, una de les dues diòcesis del Marroc, i, de fet, és la seu més propera a la zona del sisme. Senyor cardenal Cristóbal López, bona tarda i gràcies.
Bona tarda. Gràcies a vosaltres que em doneu l'oportunitat de poder explicar una mica la situació que estem vivint aquí. Sí. La primera cosa que voldria dir és que el dany que ens ha tingut a les esglésies és res, res. És una mica de sorra per terra en comparació amb la pèrdua de vides humanes que hem tingut dans les muntanyes.
Sí, que és on ha afectat més, a les zones rurals. Bé, com està vostè? Ja sabem que bé, però com està la situació en general pel que fa al que és el rescat, la identificació de les víctimes i la reconstrucció de les comunicacions i les infraestructures?
Bueno, por lo que a mí me consta, se está trabajando intensamente. El ejército marroquí, la protección civil, están volcados 100% al rescate de los que están todavía sepultados por las ruinas de las diversas casas que han caído. Y también han llegado, según me consta, 50 voluntarios, bueno, militares, bomberos y protección civil de España, gente especializada en este tipo de situaciones, del mismo modo del Reino Unido, de Qatar y de Emiratos Árabes Unidos. Muy bien. España coordina a todos estos grupos de personas que están trabajando. Nosotros como Cáritas nos hemos puesto en marcha también y ya ayer el director de Cáritas visitó uno de esos lugares que prácticamente han sido derruidos por completo y hoy tres coches han salido ya cargados con diversos materiales para venir en ayuda de ese lugar. Hay que decir que estamos hablando de zonas montañosas donde hay centenares de pequeñas aldeas de 50, 100, 200 habitantes como mucho, y de difícil acceso porque las comunicaciones no son buenas, no hay muchas carreteras, entonces está costando llegar a todos los lugares. Y eso explica que hora tras hora el balance de muertos y heridos vaya aumentando. Uh-huh. Así es la cosa.
Sí, sí. Esperem, però, que si s'hi va amb la màxima agilitat, encara es puguin trobar persones en vida, no? Això està passant també encara ara, oi?
Acabo de ver emocionado cómo sacaban de debajo de los escombros una criatura recién nacida de días o de horas, ¿eh? Y estaba bien viva, pero negra como el chocolate por el polvo que le había caído encima. Claro. Se puede decir que estaba como rebozada de tierra y de polvo.
Sí, sí. Pero una història com moltes que hi ha, però malauradament doncs han mort almenys 2.500 persones. Hem sabut que vostè, senyor cardenal arcabisbe de Rabat, va notar el terratrèmol o alguna de les rèpliques. Com ho va notar? Em sembla que era el despatx. Com va viure aquell moment?
Sí, eran las 11:30 de la noche, en España ya medianoche y media, pues yo estaba trabajando todavía en el despacho de pie y de repente el suelo empezó a ondularse como si fuese una ola del mar. El
Uf.
suelo, la ola iba y venía y las paredes empezaron a moverse, todos los objetos también, nada cayó, pero fue un fuerte temblor de tierra que sufrimos en Rabat a unos 450 o casi 500 kilómetros de distancia del epicentro. Entonces
Sí.
puede suponerse, si aquí a 450 kilómetros sentimos ese fuerte temblor, ¿cómo sería en el sitio del epicentro o a 10, 20, 40
Claro,
kilómetros?
sabía.
Por eso, explica que todo haya sido destruido. Además, el edificio en el que yo estaba es un edificio sólido, bien hecho. Por contra, las casas de esta gente pobre que vive en esas aldeas son casas de autoconstrucción, de barro normalmente y algunos bloques de cemento. No hay planos, no hay arquitectos, son un poco así, diríamos, un poco a lo salvaje, ¿no? La
Sí.
construcción, eso explica también que hayan caído todas.
Clar,
Todos
certament.
los edificios.
Sí, a dir,
Yo
bu...
no,
Sí, digui,
a
digui.
mí no me dio miedo y no tomé, no, me pareció un poco así como de risa porque no pensé que el epicentro podía estar en un lugar así. Yo creí que era un temblor de tierra y que en todas partes sería
Sí,
igual.
que seria menor, com passa també
Sí.
a Espanya, a Catalunya, a prop del Pirineu, de vegades passa. Bé, ja ha dit vostè que les zones rurals, petits llogarets, petits pobles han quedat més afectats, però vostè sempre recorda, i ho ha fet també de manera pública quan ha vingut aquí a Catalunya, que els marroquins són germans nostres, tinguin la creença que tinguin, no? Vostè ho ha recordat, això. Reforça el compromís que abans apuntava, no? El compromís de l'Església d'ajudar en el que es pugui des de la seva condició minoritària, però amb la mateixa dignitat. S'està fent, ja ho ha dit, i suposo que es vol intensificar.
Por supuesto, nosotros no hacemos acepción de personas en cuanto a la ayuda a los necesitados. Cáritas funciona desde hace muchos años y cuando atiende a los necesitados no les pregunta de qué religión son, se ayuda a todos. Y la mayor parte son musulmanes, son hermanos nuestros como lo son todos los seres humanos en el mundo, ¿eh? Jesús lo dijo, a nadie llaméis padre, porque uno solo es vuestro padre y todos vosotros sois hermanos. Por
Sí.
eso que el Papa ha escrito la Fratelli Tutti y ese documento sobre la fraternidad humana, que muchos cristianos, incluso obispos, cardenales, se extrañan de ese llamado a la fraternidad universal y creen que es una herejía, cuando es puro evangelio.
Sí,
¿Cómo no
sí.
vamos a considerar hermano a todo ser humano? Somos hermanos en Adán, somos hermanos en Abraham, somos hermanos en Cristo, aunque ellos no lo sepan o no lo reconozcan.
Clar.
Entonces, naturalmente, nuestra acción es en favor de todos.
Avui estem parlant amb el cardenal Cristóbal López Romero, que és salesià, que va viure uns quants anys a Catalunya, per això, gràcies a Déu, ens entén perfectament en català, i fins i tot ens ha saludat amb unes paraules en català, per cert, molt ben pronunciades, eh? Es nota que vostè ha viscut aquí. Sí. Doncs...
He viscut fins als 32 anys, però ara tinc 71.
Ja han passat
Aleshores
anys, sí.
porto 40 anys sense parlar català i la dificultat és que tot el dia parlo francès. I el
Clar.
francès i el català, vosaltres sabeu que són tres
S'assemblen,
molt,
no? Sí,
molt
sí.
pròxims.
Sí, però no, però tenen una fonètica molt diferent, certament. Ja fa molts anys que
Exacte.
Cristóbal López no es troba a Catalunya. Bé, és nascut en un poble de la província d'Almeria i ha voltat molt pel món, no? Vostè també com a missioner, per tant, no, la seva vida no es limita només al Marroc, on ja porta uns quants anys, certament.
Así es, aquí en Marruecos estuve 8 años como sacerdote y ahora estoy desde hace 5 años como arzobispo de Rabat. Ya llevo 13 años en el puesto.
Com invitaria als qui ens escolten a col·laborar amb alguna de les iniciatives d'emergència pels afectats per aquest terratrèmol al Marroc, especialment la de Càritas o la de les diòcesis?
La primera cosa, para los que son creyentes, la oración, porque creemos que la oración es poderosa, porque creemos que a través de la oración se expresa la compasión y la solidaridad, y porque la oración nos transforma a nosotros mismos y hace que nuestro corazón esté mejor preparado para pasar de una solidaridad afectiva a una solidaridad efectiva. Y entonces el segundo paso, la solidaridad efectiva, consiste en ayudar concretamente con dinero, porque no es cuestión de enviar colchones desde Hungría o desde Inglaterra o desde Estados Unidos a Marruecos. Aquí hay de todo. Podemos comprarlo todo a un precio mucho mejor. No envíen ropa, no envíen alimentos, no envíen agua, no envíen... Envíen dinero a Cáritas, sea la Cáritas parroquial o la Cáritas diocesana o la Cáritas nacional, porque todo va a pasar por la Cáritas internacional, de manera que aquí podamos aplicar ese dinero a las cosas que son verdaderamente una necesidad. Por ejemplo, ayer, cuando fueron a visitar esa localidad, nos dijeron, nos hace falta un grupo electrógeno. Nosotros no pensábamos. No tienen electricidad, pues entonces un grupo electrógeno para iluminarse por la noche, claro, con alguna bombilla, con alguna lámpara. Entonces envíen el dinero que puedan como solidaridad fraterna, y eso llegará a Cáritas Internacional, que son expertos en la aplicación, a través de las Cáritas locales, de los recursos que la generosidad de cristianos y no cristianos no pone a nuestra disposición.
Una altra qüestió breu, senyor cardenal. Tenim entès que l'estat marroquí s'ha posat les piles, per dir-ho així, no? Està treballant molt decididament i amb força per atendre les víctimes. Això potser condiciona o altera les iniciatives solidàries d'entitats privades o fins i tot de la mateixa Càritas?
Sí, porque tenemos que coordinarnos, si no sería un caos. Si cada entidad quiere hacer por su parte y mostrar que hace muchas cosas, pueden darse duplicados en un lugar sin necesidad y ausencias en otro. Entonces, cualquier cosa que Cáritas u otra entidad quiera hacer, tiene que coordinarse con las autoridades, para no meter la pata haciendo cosas que no son necesarias y también para evitar duplicados innecesarios. Entonces, el gobierno marroquí tiene ya mucha experiencia en este tipo de cosas, porque no es el primer terremoto y porque ha habido otras desgracias, ¿no? Uh-huh. Y está bien organizado y se pone las pilas, como has dicho. El rey también ha llamado, por ejemplo, ha creado él ya un fondo de ayuda y invita a todos los marroquíes a colaborar económicamente en este fondo, ¿no? Pero, ya digo, hay que sacarse el sombrero, porque durante la pandemia el gobierno marroquí manejó las cosas de largo, muy de largo, mejor que en España, en Italia, en Francia y en Europa.
Doncs bé, s'ha de reconèixer, sí, sí. Sí, sí. Vostè té informacions sobre les possibilitats que un moviment sísmic com aquest o semblant ja no es torni a repetir a curt termini? Perquè això és molt important també per la tranquil·litat de la població, sobretot d'aquella que no està afectada però que té por. Tenen molta por,
sí,
no?
Claro, no soy experto en sismología, no lo sé, pero normalmente ya pasó este episodio.
El pitjor ya ha pasado, en principio.
Sí, las réplicas que ha habido ya ni se han notado, ya no se habla de consecuencias de las réplicas. Hubo una de 4,5, pero sin trascendencia ya. Es decir, que si hay otra cosa será otro episodio, no es el mismo ya. Claro. Y es imprevisible eso, ¿eh?
Sí.
Estamos en una zona, todo Marruecos es una zona que, aunque no son muy repetidos, pero de tanto en tanto hay desgracias de estas, porque formamos parte, somos la cabeza de la placa africana que roza y choca contra la placa euroasiática. Son como dos grandes, diríamos, placas que flotan sobre la corteza terrestre,
y de tant en tant
topen.
Cuando
se aproximan, chocan y provocan este tipo de cosas. Sí. No se puede predecir, ¿eh?
Sí, no, sens dubte. Finalment, el cardenal López Romero, Cristóbal López, li volem demanar una petita reflexió, encara que sigui molt breu, si us plau, sobre el que són les injustícies i les desigualtats de fons que es veuen molt en aquests casos. És a dir, les xifres de morts són molt més grans allà on hi ha més precarietat i el Marroc, malauradament, doncs no és un lloc per tirar coets, perquè segurament hi ha cases mal construïdes o en zones rurals més precàries. Es pot fer un treball al Marroc per corregir aquesta perversió? Perquè, per exemple, un terratrèmol al Japó pot ser més fort i no mor ningú, ni tan sols s'ensorra una casa, o als Estats Units, fins i tot, en algunes zones.
Claro, claro, y eso se nota. Ya en castellano hay dos refranes, uno que dice a perro flaco todos son pulgas.
Sí.
Y otro que dice que la cuerda siempre se rompe por el lugar más débil.
Claro.
Cuando ocurren desgracias de estas, los que más sufren son los que tienen viviendas precarias, los que ya están tocados por la pobreza. Claro, hay que trabajar para disminuir las desigualdades y para dar a cada persona, a cada familia, condiciones dignas de vida. Y esto se está logrando poco a poco, pero el grado de pobreza está disminuyendo en Marruecos. Hay mucho esfuerzo por desarrollar la economía de manera que el trabajo llegue a todos y se pueda vivir dignamente, pero no es cuestión de un mes o tres meses, son años que se requieren para alcanzar un nivel de vida y una estabilidad económica como se tienen en otras partes. De todas maneras, yo puedo decirles que he visitado algunos países del África subsahariana, concretamente Camerún, Etiopía, el Congo, y Marruecos es un país súper desarrollado al lado de todos ellos.
Sí, sí, sí.
Si
sí.
Hay que trabajar por toda el África, porque ahí sí que se dan unas injusticias extraordinarias de explotación económica por parte de los países ricos sobre los países pobres.
Moltíssimes gràcies, senyor cardenal Cristóbal López Romero, arcabisbe de Rabat, per haver-nos acompanyat avui, a més coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, tenint en compte que aquí a Catalunya també viuen molts marroquins, doncs esperem que alguns el puguin haver escoltat i puguin haver-se sentit una mica confortats per les seves paraules.
Felicitats a tota Catalunya per aquesta diada d'avui i gràcies per aquest contacte, encara més per la solidaritat qui és una avalanxa de solidaritat. Moltes gràcies.
A vostè, adeu-siau. Després de parlar amb el cardenal Cristóbal López Romero, també us expliquem que el papa, després de la pregària de l'Àngelus d'ahir, va expressar igualment la proximitat amb el poble del Marroc. Vull expressar la meva proximitat a l'estimat poble del Marroc, colpit per un devastador terratrèmol. Prego pels ferits, pels qui han perdut la vida, molts, i pels seus familiars. Dono les gràcies als socorristes, als qui han estat treballant per alleujar els sofriments de la gent, que l'ajuda concreta de tothom pugui sostenir la població en aquest tràgic moment. Estiguem a prop del poble del Marroc.
In questo tragico momento siamo vicini al popolo di Marocco.
Recordem que l'Església Catòlica té dues diòcesis al Marroc, la de Rabat, amb Cristóbal López com a arcabisbe titular, i la de Tànger, governada per Emilio Rocha.
Sense distància, l'espai que t'apropa l'actualitat del dia. La litúrgia a prop.
Arribem a la segona edició avui de la nostra secció de litúrgia en què volem ajudar-vos, amics oients, a conèixer una mica més què és aquest art. Sí, perquè és un art, aquesta mena de posada en escena de manera celebrativa de tot el que és el misteri pasqual de Crist mort i ressuscitat, el que es fa present en l'Eucaristia, sota les espècies del pa i el vi, i també a través de nombroses expressions que transmeten la paraula de Déu, ens ajuden a entendre-la i ens preparen per al sacrifici de l'altar. Avui en parlem amb la mirada posada en les persones que tenen fe o busquen Déu, què poden descobrir en la litúrgia i de quina manera ens podem ajudar tots a entendre el servei que ens fa aquest art. Aquestes preguntes ens les fem avui sobre la litúrgia, que no és altra cosa que la posada en escena, com dèiem, del Déu creador fet home, mort per nosaltres i ressuscitat. És un misteri, requereix la fe, però també amb la pedagogia de l'art i de la visió dels signes, dels gestos i de les substàncies, podem aprofundir més en aquesta fe i fins i tot moltes vegades descobrir-la. Hi ha gent que s'ha convertit o ha tingut la fe amb una estona de silenci davant la presència de Jesús en el sacrament de l'altar. De tot això parlem avui, de la manera més àgil possible, amb Josep Teixidor, sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona i delegat diocesà de pastoral sacramental actualment, a més de rector d'algunes parròquies de Badalona, entre elles la de Sant Francesc. Mossèn Josep Teixidor, bona tarda.
Nasi.
I també podem dir que l'Ànima Mater, que ens ha ajudat a posar en marxa aquesta secció, per tant, li agraïm molt. Començàvem la setmana passada amb la presència de mossèn Joan Ubach, que havia estat el seu predecessor en aquesta tasca i que també és un gran liturgista. Per tant, ens posem en marxa. Primer de tot, m'agradaria que ens expliqués, mossèn Josep, què inclou el terme litúrgia, per exemple, la missa, però no només això, les celebracions de sacraments, altres moments de pregària, els sacramentals, què inclou?
Bueno, la litúrgia, el seu nom indica, és l'obra pública de la redempció, és a dir, posar, doncs, com has dit molt bé abans, no? Posar en escena, en un acte, doncs, el misteri de la fe, no? El misteri pasqual. Aleshores, això inclou no només l'Eucaristia, que és, diríem, el sagrament, doncs, més important dels que tenim, evidentment tots són importants, però té una preeminència l'Eucaristia, que és la presència real de Jesucrist en el sagrament de l'altar, però també, doncs, inclou la resta dels sagraments, el sagrament del baptisme, evidentment, el sagrament de la confirmació, la reconciliació, no?, l'unció dels malalts, l'orde i el matrimoni. Això, doncs, el que seria els sagraments, doncs, que i els sacramentals, que serien, doncs, les exèquies, una benedicció de, doncs, d'una casa, d'un cotxe, de lo que sigui, i després sí que és veritat que dintre d'aquest àmbit més ampli podríem incloure, doncs, algunes pregàries, però les pregàries, una cosa és una pregària més personal, que això no inclou tampoc una litúrgia, no?, un acte o celebrar precisament això, la salvació de Jesucrist, sinó que és un diàleg en tu a tu. Però sí que, doncs, quan posem la mirada en el misteri de la fe, doncs entra aquí la litúrgia, no?, que és celebrar la nostra fe, que la creiem, que la vivim en la nostra vida, però que també la celebrem. I és aquí on entra la litúrgia, en els sagraments, i després en aquests sacramentals, doncs, que no són pròpiament sagraments, però sí que són unes pregàries, doncs per dir-ho ras i curt, no?, doncs, més oficials, però que l'important, doncs, és la vivència dels sagraments, no?
Vivència comunitària, obra pública. Després hi ha, ja en parlarem en una altra ocasió, la litúrgia de les hores, on moltes vegades els ministres ordenats, bisbes, preveres i diaques preguen de vegades sols, però en realitat l'estan pregant amb el poble, no?
Clar, evidentment, perquè la litúrgia també té una vessant comunitària i una vessant individual. Quan nosaltres fem la pregària de la litúrgia de les hores, que també està oberta a tots els fidels, de fet, doncs encara que la fem individualment, tenim present a tota l'Església, no?, que és ben bonic fer la litúrgia de les hores. I també en la litúrgia, sobretot a l'Eucaristia, es mostra ben clar això que deies, no?, aquesta dimensió comunitària i individual. Fixem-nos, no?, els dos grans aments de l'Eucaristia. El gran amén de la doxologia, on tothom respon al parell amb ell en ell, amén, però després, a l'hora de combregar, cadascú respon amén. És tothom, però amb una repercussió també individual.
Clar, el moment central, de vegades ho diem els que comentem les misses aquí a Ràdio Estel i les acompanyem modestament, diem el moment central, la consagració, però després diem el moment central, la comunió. Ai, 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 quin moment és el central? Tots dos, diguéssim.
No? Tota la pregària eucarística, des de que comencem invitant a la pregària, preguem germans i germanes, i després fins i tot fins a la doxologia, no?, quan tothom respon amén. Tot el conjunt, és veritat que té aquest moment àlgid que seria la consagració, però és tot el conjunt de la pregària eucarística, no? Tot el conjunt.
Avui ens acompanya a la segona edició de la secció La litúrgia a prop, al programa Sense distància de Ràdio Estel, Josep Teixidor, delegat diocesà de pastoral sacramental a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Hi ha una fita que molts creients sempre volen aconseguir, que és intimar més amb la litúrgia, és a dir, abans vostè ha recordat, i jo també ho he dit en la introducció, que la litúrgia és una posada en escena, però no és un espectacle. Els que van a participar en la litúrgia, això, participen i fins i tot celebren o concelebren. No són, no assisteixen com uns espectadors a una obra de teatre, no? Llavors, com és el procés d'intimar amb la litúrgia? Quines eines dona l'Església o ofereix? És difícil, també, és complex parlar de tot això, però segur que hi ha recursos.
Bueno, primer treure el prejudici que la litúrgia són una sèrie de rúbriques o de normes que podem pensar que són anacròniques o són fruit d'un passat, però tot té un perquè, és a dir, tot el que és la, els rituals i els gestos, no, els ritus, les pregàries, no és una cosa que un, doncs mira, s'ha tret de la màniga, no? És fruit també, doncs, de la tradició de l'Església. És molt important primer treure això, treure aquests murs i aquests prejudicis. I en segon lloc, també important per part dels ministres, l'art celebrandi, no? L'art celebrandi, que és, com deies tu, un art, no? L'art de celebrar bé per tal de que, a través d'aquesta bellesa en ve alta, que Déu és bellesa, entrem i la persona pugui entrar i participar de la litúrgia, no? Com has dit abans, m'agrada molt citar, doncs, la conversió de Paul Claudel, no? Quan va entrar el dia de Nadal, a les vespres, Notre-Dame de París. Doncs bé, la bellesa d'aquella litúrgia el va convertir. Doncs a través d'això podem endinsar-nos, no? Primer, traient el prejudici, i segon, descobrir aquest misteri ben celebrat, amb bellesa, amb noble senzillesa, com ens demana també el Concili, en la Constitució Sacrosanctum Concilium, per tal que, doncs, sigui el Senyor que ens parli a través de la litúrgia.
Treure prejudicis i, de vegades, confiar en el poder, no?, de la presència de Crist en la litúrgia, allà on dos o més es reuneixen al meu nom, i l'Església ha anat articulant les maneres de fer-ho, doncs Déu és enmig d'ell. És curiós aquesta conversió de Paul Claudel i de moltes altres persones que sabem que, contemplant la bellesa d'una església, de la presència del Santíssim Sagrament, s'han convertit. De vegades ens esforcem a predicar en paraules, especialment els preveres, els diaques i els bisbes, però també tots els batejats poden predicar, i en canvi, un sol moment, un silenci, pot convertir les persones. Això és una mica el que ens porta a la intimitat amb la litúrgia. Bé, i si li pregunto, mossèn Josep Teixidor, què celebren les persones que viuen la litúrgia i de quina manera poden fer l'exercici aquest que dèiem, de passar d'espectadors a artífecs de les celebracions?
Bueno, el que estem celebrant també és aquesta fe, el misteri pasqual, no? Creiem en la mort i la resurrecció del Senyor com a eix central de la nostra fe, i això ho celebrem, sobretot a l'Eucaristia, que és quan es posa més de manifest, no? Que és aquest memorial, una actualització, no estem fent mimesi, no? Estem mimetitzant, no és una de teatre, estem fent una anàmnesi, que això ho trobem en el missal. Anàmnesi vol dir fer memorial, actualitzar sacramentalment el que va succeir, no? I per tant estem celebrant el misteri pasqual de Jesucrist, que ha donat a la seva Església, doncs el poder celebrar fins que hi torni, doncs aquest misteri pasqual. Què poden fer la gent passar d'espectadors a artífecs? Primer, la humilitat i la disposició del cor, eh? A vegades podem pensar que quan més coses fem, més participem, i a vegades potser ens distraiem més. Fixem-nos que la mateixa litúrgia, actualment, no, després de la reforma litúrgica, també implica la participació del poble, sigui amb els cants, sigui, doncs, amb les pregàries, en les respostes, en els diàlegs, en els gestos, no? Abans potser sí que és veritat, doncs, que mentre el... Ho dic molt simple, que no és ben bé així, no? Mentre el sacerdot celebrava, doncs mira, un entrava i sortia, feia el rosari, està molt bé. Però vull dir, ara tothom pot participar. No? Ja dic, no només fer coses, sinó que també allò que fem entri també dins nostre, no? De com el Senyor ens va parlant a través de, com deies tu, no? Dels cants, dels gestos, de les accions.
Sí, certament en una celebració litúrgica de l'Eucaristia, per exemple, de la paraula o d'un sagrament del matrimoni o del baptisme, hi ha moments més imprescindibles i altres més prescindibles, no? Un cant, per exemple, a la comunió, de vegades no es canta i no passa res, no? Però, bueno, sí que hi ha coses que es recomanen perquè ajuden, no?, a viure la litúrgia més profundament, més intensament.
Sí, sí, evidentment, és simplement, doncs, mirar què ens diu les normes, bueno, sí, el que ens diu l'institució del missal romà, que és ben simple, al final, doncs, tot és molt, molt senzill, al final és mirar-nos i amb molta practicitat, al final, eh? Vull dir, és molt simple.
Sí, acabarem avui aquesta secció preguntant-li a mossèn Josep Teixidor què inclou concretament la litúrgia a nivell formal. No està de més, no?, recordar que són gestos, és presència humana, són paraules de la persona que presideix seguint el missal, o de vegades paraules pedagògiques, municions, i evidentment la proclamació de la paraula de Déu i la predicació.
Evidentment tot té, doncs, tot això són elements que ens ajuden a endinsar-nos i entrar en aquest misteri, no?, i sigui, doncs, l'entrada dels ministres de la celebració, no?, que ja és la posada en escena a través d'un cant, a través d'una munició d'entrada resada. Després també tots els gestos, que siguin, doncs, senzills, elegants, el que ens marca també les normes litúrgiques, no?, les mans, com les posem, el signe de la pregària, les mans esteses, o l'epíclesi, com posem les mans sobre els elements. Després també és important la gent, no?, que participi realment, com dèiem abans, no?, vull dir, a vegades podem estar avorrits, no?, estiguem ben bé atents.
Hi ha
perquè
unes respostes col·lectives, no?, que ens hem de saber, i si no les sabem, anem-les escoltant i les anem
mateix,
aprenent, no?
Perquè al final és pedagògic, al final, igual sí. Que també el seure o el posar-nos drets o genollar-nos també és molt pedagògic, per tal que tampoc sigui tan monòton, no? I després també, doncs, les paraules del qui presideix, no? A vegades, doncs, podem pensar, quan fem l'oració col·lecta, no?, diem preguem i seguidament ja comencem l'oració. No, si diem preguem i és l'oració col·lecta, fem un silenci, que és quan la gent ha de pregar per les necessitats que cadascú té, i després recollim, i per això ve el nom de col·lecta, tota aquesta oració, no? Tot té un perquè, mirant-nos-ho bé, i després les nostres respostes, no?, que siguin unes respostes, un amén ben proclamat, que surti del cor, no per quedar bé, sinó que surti del cor, no? Al final, com dèiem, no té elements, si és veritat, que no és ben bé la paraula correcta, però té uns elements de com si fos una escena, però que al final el que ens ha de través d'aquests signes visibles entrar el que és l'invisible.
Doncs molt important, i seguint la terminologia litúrgica, beneïm el Senyor, donem gràcies a Déu, anem-nos-en en pau i ja recollim, que per cert la paraula recollir també és molt radiofònica, quan fem un informatiu sempre recollim després d'un tall de veu o d'una crònica que ens fa algun company, per tant, tot té relació entre la ràdio i la litúrgia.
És fantàstic.
Està bé. En parlarem del que és la litúrgia avui en relació amb el que era fa anys i segles, perquè la litúrgia ha anat evolucionant des d'una mateixa essència, no?, que és la de viure el misteri pasqual, el fonament de la fe cristiana, no?, Jesús ressuscitat. Moltes gràcies, mossèn Josep Teixidor, delegat de Pastoral Sacramental de l'Arcabisbat de Barcelona i rector a Badalona. Moltes gràcies, dèiem, i bé, molts ànims en aquesta aventura que hem començat amb la secció de litúrgia a Ràdio Estel. Nosaltres intentarem fer-la amena i acompanyar els oients també amb aquestes paraules.
Molt bé, moltes gràcies, Ignasi.
Ràdio Estel.
Club Nous Amics et porta a Terra Santa, Tel Aviv, Galilea, Marmor, Jerusalem, Betlem. Del 18 al 25 de gener de 2024 viatjarem al bressol de la nostra fe. Apunta't a aquest pelegrinatge de 7 dies amb preus especials pels amics de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Truca ara al 93 122 6700. No et quedis sense plaça. Viatge organitzat per RT Cultural, partner oficial de Club Nous Amics.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La gent es fixa molt en l'aspecte. L'aspecte físic.
Totalment.
És el primer que
crida, clar,
no?
Clar.
De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio il·lustrada. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Sense distància. Un panorama presentat a prop de tu.
Temps de diàleg.
L'Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, amb el lema "Per una Església Sinodal, Comunió, Missió i Participació", comença el proper 4 d'octubre amb la voluntat de completar un treball que vol ser el més participatiu de la història. Entre els prop de 270 pares i mares sinodals hi serà present el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, president de la Subcomissió de Relacions Interconfessionals i Diàleg Interreligiós de la Conferència Episcopal Espanyola i també responsable d'Ecumenisme i Relacions Interreligioses a la Tarraconense, que inclou les diòcesis amb seu a Catalunya. Tenint en compte l'aposta del Papa Francesc i d'aquest sínode per una església que consolidi la seva obertura al món mitjançant el diàleg interreligiós, volem parlar precisament els propers minuts amb el mateix Francesc Conesa, que participarà en aquesta Assemblea General Ordinària del Sínode a proposta de l'Episcopat Espanyol i sempre, lògicament, sota nomenament del Sant Pare. D'aquesta manera, també volem seguir parlant en el nostre programa sobre com es presenta aquest sínode en la seva primera Assemblea General, perquè, recordem-ho, n'hi haurà una segona l'octubre de l'any vinent. El saludem ja, Monsenyor Francesc Conesa. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Salutacions.
Gràcies. Bé, primer de tot, com està i també què representa per a vostè la participació en aquesta Assemblea General Ordinària del Sínode, que pot ser històrica?
Bueno, pues per a mi jo crec... tinc il·lusió, perquè crec que serà una molt bona experiència d'església, de comunió entre nosaltres, també de conèixer la realitat d'altres esglésies arreu del món i d'intercanviar opinions sobre temes importants per a la vida de l'església. En aquest sentit, jo vaig il·lusionat i agraeixo molt que els meus companys bisbes m'hagin elegit per a ser el seu representant en aquest sínode.
Uh-huh. El Papa Francesc ha parlat algunes vegades de la sinodalitat, però també ho ha fet referint-se a la sinodalitat entre les creences religioses, entre els creients de totes les confessions, davant alguns reptes fonamentals i de consens, no? Com són la pau al món, la defensa dels valors de la família i la vida, la justícia social, una economia que posi la persona en el centre, com diu sovint el pontífex. Oi, de quina manera aquest sínode pot enfortir el diàleg interreligiós i també l'ecumenisme?
Sí. Mira, des del principi, aquest sínode pensa que quan parlem de l'Església no estem parlant només dels catòlics. En l'Església formen part tots els batejats i, per tant, també els que no són catòlics, els protestants o els ortodoxes. Sí. També són part de l'Església. I, des del principi, ha volgut donar i escoltar la veu d'aquestes esglésies. S'ha fet un camí que jo crec que és interessant i està molt bé. Dintre del sínode tindrem grups de treball específicament sobre aquest tema per créixer en els assumptes ecumènics i també en el diàleg interreligiós. Uh-huh. Jo, de fet, bueno, m'he apuntat a aquests grups, no sé, al final, perquè, bueno, després faran la...
Clar, l'organització és complexa, no?
Sí, l'organització és complexa, efectivament, però, bueno, jo estic, en principi, en aquests grups de diàleg interreligiós, d'ecumenisme, etcètera, perquè és un tema, clar, que ens interessa molt.
I tant. Monsenyor Francesc Conesa, quan li pregunten alguns catòlics, potser també, o altres cristians, de quina manera es pot compatibilitzar la defensa d'unes veritats, com són les de la fe catòlica o cristiana, amb l'obertura als germans d'altres religions? Com es pot combinar això? Per exemple, ja Benet XVI hi creia molt, també.
Clar, mira, precisament el diàleg ecumènic surt de la convicció de què és de la realitat de l'Església, que està en el Concili i que està molt ben explicada del que significa l'Església com a comunitat de batejats que caminen cap a Déu, no? En un reflex de la Trinitat. Bé, pues, ja ahí, des del dogma, surt la convicció de que altres batejats també formen part d'aquesta Església, encara que no tenen la mateixa fe o en tot el dogma no coincideixen amb nosaltres. Doncs tenim que buscar camins per trobar-nos i per no sentir que efectivament som l'Església de Déu.
Sí, sí, certament. De vegades entenem els dogmes com uns aires de superioritat, i no és això, no? Podem creure en uns dogmes, però posar-los al servei també del diàleg.
I després hi ha una altra cosa també, que ho repeteix molt el Papa Francesc. entrar en diàleg amb algú no és cedir de les teues creences. No, precisament el diàleg es fa entre dues persones que són, estan convençudes de les seues creences.
Clar.
I des d'ahí es pot establir un diàleg. Però si tu m'amagues el que estàs creient o el que tu creus de veritat, o jo també vaig dissimulant i no dic les coses que crec, pues, llavors no es pot fer un autèntic diàleg.
Avui
en aquest sentit, el diàleg té com a punt de partida les conviccions pròpies de cada una de les confessions.
Certament, certament. També una futura unitat dels cristians no ha de ser una uniformitat tampoc, no? Com ens recorda el Papa, bueno, i com sabem.
Exacte. Aquest és un altre tema també del Papa Francesc, molt del Papa Francesc, el tema de la unitat polièdrica, de que una unitat no és uniformitat, bueno, ja ho sabem, però és un tema que repeteix molt.
Sí, sí.
I que pot haver una unitat diferenciada.
Sí. Estem
respectant tradicions que són seculars en alguns casos.
Sí, certament. Dèiem que estem parlant amb Francesc Conesa, bisbe de Solsona i també president de la Subcomissió de Relacions Interconfessionals i Diàleg Interreligiós a l'Episcopat Espanyol. Parlem una mica d'aquest Instrumentum Laboris que ha fixat la participació en l'Assemblea del Sínode en prop de 270 persones, 54 d'elles dones i un nombre important de membres no bisbes. Què pensa d'aquesta diversitat històrica?
Bueno, jo crec que serà una molt bona experiència. També, bueno, jo, sí, efectivament, jo crec que estarà bé. Conec algunes de les persones, sobretot d'Espanya, que venen, i jo estic molt content de compartir en elles aquesta reflexió. Sí, jo crec que és un pas per donar i per intentar trobar que... Jo crec que està com en un procés de canvi el tema del sínode.
Sí,
perquè fins ara és sínode de bisbes, dels bisbes. Però jo crec que el Papa està intentant fer un sínode de l'Església.
Clar, reconvertir la idea de sínode de bisbes a sínode de l'Església.
Crec que estem en aquest procés de transformació. De passar de sínode de bisbes a un sínode de l'Església, per tant, estan també els laics, els religiosos i sacerdots.
I entre molts dels punts d'aquest Instrumentum Laboris, o document de treball, de partida per al sínode, es parla de l'acollida de l'Església a tothom, incloent-hi, per exemple, parelles divorciades, persones d'orientació sexual diversa, altres realitats. Això pot enfortir el treball per la unitat dels cristians i el diàleg interreligiós, també, aquest valor de l'acollida?
Bueno, l'acollida és un valor fonamental que... jo crec que estarà molt present en el sínode, ara ja que articular com pot ser aquesta acollida de totes aquestes persones que tu has dit, perquè clar, la sensibilitat respecte a aquests temes és molt diferent en tota l'Església i tenim que parlar i articular aquesta acollida. L'acollida és un valor fonamental i respecte de l'altre, de l'altre creient, del que creu però en Crist, però no comparteix les creences catòliques, per supost, que l'acollida és fonamental. Hi ha un tema de l'escriptura, que és l'hospitalitat, sí. Això té que fer-se realitat en l'Església, especialment en els germans d'altres confessions religioses.
I finalment li vull fer una pregunta sobre la diòcesi de Solsona, ara que ha començat un nou curs. Ens vol destacar algunes de les prioritats que s'ha marcat com a bisbe, com a pastor de la diòcesi de Solsona, o que creu que són més rellevants per a aquest curs?
Doncs mira, aquest curs nosaltres, si Déu vol, treballarem un document que hem preparat per fer un pla d'evangelització. Entonces, abans d'establir jo un pla pastoral o un pla d'evangelització, vull escoltar què diu el poble de Déu, què diu la gent. I per això pues, hem fet unes fitxes de treball i treballarem durant aquest curs i al final del curs, si Déu vol, pues, aprovarem un pla apostolat per a la nostra diòcesi. Aquest és el treball fonamental del curs vinent.
Doncs que sigui molt profitós, ens unim a la pregària i al treball de la diòcesi de Solsona. Recordem que Francesc Conesa va iniciar el seu ministeri a Solsona el març de l'any 2022, va ser nomenat el gener d'aquell mateix any, en substitució del dimissionari Xavier Novell, amb tot el que això sabem que ha impactat, no, a la diòcesi de Solsona, però es van superar, no?, i les ferides es van tancant.
Gràcies a Déu, sí. I nosaltres tenim que mirar cap endavant i no mirar les coses que han passat. Bueno, a poc a poc anirem treballant per l'important, que és evangelitzar i anunciar el Jesucrist.
Doncs així ho desitgem, monsenyor Francesc Conesa, bisbe de Solsona, hem de dir també fill d'Elx, de 62 anys, doncs llarga vida en aquest ministeri seu a la diòcesi de Solsona. Una abraçada.
Molt bé, gràcies. Adéu-siau.
I fins aquí el nostre temps de diàleg d'aquest divendres.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
Una experiència per recordar sempre: alegria, esforç, comunitat, retrobaments amb tots moments i, en definitiva, una passada. Així defineixen molts dels joves catalans que van anar a la Jornada Mundial de la Joventut de Lisboa aquella gran experiència. Ens acompanyen avui en aquesta primera secció en sortida de la temporada dos d'aquests joves treballadors, en aquest cas del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arquebisbat de Barcelona. Ells són, d'una banda, Dani Bisús. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies. I d'altra banda, Irene Boz. Hola, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, com definiríeu l'experiència? Jo ja em sembla que us he fet una mica d'espoiler, una passada, una experiència per recordar. Què diríeu?
Sí, la veritat que va ser això, una experiència única, no? Que al final, quan li deies a algú, sí, he anat a la Jota Majota, i deia, què és això, doncs? Jo responia, és algo que has de viure una vegada a la vida.
I vosaltres, que teniu 20 i pocs anys, era la primera vegada que hi anàveu a una trobada d'aquestes característiques?
Sí, era la primera vegada, de fet. O sigui, que anàvem una mica a l'expectativa, no? Jo no sabia res i, bueno, sorprenent, la veritat.
Sí. La Jornada Mundial de la Joventut de Lisboa va ser formalment de l'1 al 6 d'agost, però va tenir com dues grans parts. Els primers dies, fins al dissabte 5, doncs van ser com de trobades per grups, celebracions per comunitats lingüístiques, visites, altres activitats, catequesis, moment per a la confessió i la reconciliació. Què explicaríeu a grans trets d'aquells primers dies? I després entrem en la part forta. Qui vol començar? Per exemple, Irene, si vol.
Sí. La JMJ durava una setmana. Llavors hi havia com dos grans blocs, no?, que era de dilluns a divendres i després el dissabte i el diumenge. I aquest primer bloc, del dilluns fins al divendres, hi havia activitats per tota la ciutat de Lisboa. Era el que es deia el Festival de la Joventut, i hi havia concerts, conferències, activitats, doncs, de molts tipus, no? Llavors tu podies decidir a on anaves. Tenies una aplicació al mòbil on et sortia la ubicació de cada esdeveniment i llavors tu podies escollir on anaves. I a més, hi havia, doncs, aquest espai dedicat a la confessió, que era el que es deia la Ciutat de l'Alegria, i era un camp ple de confessionaris que havien muntat per aquesta ocasió, i tu et podies anar allà a confessar amb sacerdots de tot el món i de totes les llengües. I just al costat hi havia una fira d'estants, de paradetes, amb diferents, doncs, vocacions, comunitats, iniciatives i projectes de l'Església d'arreu del món, i realment sobtava, no? Perquè anaves com passant d'estant a estant i veies realitats de l'Església totalment diferents entre elles.
Mm-hmm. Una manera de comprovar que no estem sols. Sí, digues, Dani. Mm-hmm.
No, sobretot era per aterrissar una mica en el que seria la segona part, no? Aquesta primera part de trobar-te tots aquests joves pels carrers de Lisboa, pels carrers de Cascais, on estàvem també, pues fer també una mica de ruta turística, no? També, clar, una ruta turística plena de gent de diferents sectors del món. Bueno, canviaves banderes, parlaves amb ells, feies com una mica d'equació, no? I tampoc vas una mica d'aquesta alegria dels joves, sobretot aquests primers dies.
Mm-hmm. Sí, sí. Molt bé. Doncs aquests primers dies, amb multitud d'activitats, van ser uns quants milers els joves catalans, i em sembla que els més nombrosos de l'Arxidiòcesi de Barcelona i de la província eclesiàstica. Vosaltres, a més, Dani i Irene, tot i que habitualment treballeu junts a la Pastoral de Joves, vau anar en grups diferents, oi?
Sí, així és. Jo, Irene, vaig anar amb el grup de Schoenstatt, amb el moviment de Schoenstatt, però després allà et trobaves amb tothom.
Clar, clar.
També amb tota la diòcesi de Barcelona també ens hi vam trobar.
Molt bé. I en el teu cas, Dani, vas anar amb l'arxidiòcesi, no?, directament?
Sí, vaig anar amb el moviment Cristi Fidelis Laici, i érem de Barcelona uns 1.500 joves i adolescents, amb el qual érem bastants, sí, sí, sí.
Molt bé, molt bé. Estem parlant amb Dani Bisús i Irene Boz, del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arxidiòcesi de Barcelona, participants en la Jornada Mundial de la Joventut. Comentem, si us sembla, el que va ser dissabte la gran vetlla de testimonis amb el Papa Francesc a Lisboa i diumenge l'Eucaristia. Em sembla que m'havíeu comentat abans d'aquesta conversa d'avui que en aquell moment es va fer com una certa austeritat i més silenci, no?
Sí, 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 realment impressionava moltíssim el dissabte a la nit, perquè es va fer la vetlla amb el Papa i el milió i mig de joves que estàvem a la vetlla, no?, en aquell descampat enorme on estàvem tanta gent. I una de les coses que a mi em va impressionar més va ser en el moment de la vigília de l'adoració, quan tothom va fer silenci. I penses, tanta gent que està aquí per lo mateix, que sap on és, que en definitiva doncs està visquent una adoració amb tu, no?, i gent de tot el món.
Clar, i a més aquelles van ser les hores en què més gent hi havia concentrada, oi? Es parla d'un milió i mig, més o menys.
Sí, sí.
Un milió i mig de persones, justament parlant d'això, jo me'n recordo que, i de fet ho vam comentar, si no m'equivoco, que a les 3 de la nit em vaig aixecar i un silenci, si tothom estava pendent d'una altra persona, però també des de cuidar, no?, de fer silenci, oi, estem dormint, o estem descansant també, i no sé, va ser molt especial, perquè em vaig quedar una mica en xoc, perquè no sabia on estava, sí, i hi havia un milió i mig de persones al meu voltant, i no escoltava res, i s'escoltaven veus a vegades, però sí, sí. Va ser molt bonic, no?
I, molt bonic.
I, bueno, el dia següent, justament, va ser la missa, que ens vam aixecar amb un DJ sacerdot, que ens va aixecar amb música techno, que música techno és una mica electrònica així, i, bueno, això va ser un moment espectacular, perquè ja a les 6 del matí ja estàvem en plena forma preparats per la missa,
que efectivament va ser també una experiència, tant la vetlla com la missa, però especialment la missa, experiència també de comunió amb el Papa, amb aquest Papa tan alegre, ancià d'una banda per edat, però molt connectat amb els joves, també, com els últims papes, de fet, tots.
Sí, sí. I, de fet, la missa amb el Papa va ser impressionant, també, perquè tu pots llegir un llibre del Papa, no?, o una carta que envia als joves, però que et digui les paraules en directe a tots els joves que estan allà davant, doncs és diferent, no? I va ser molt xulo.
Sí, sí, és escoltar-lo més de prop. Sí, Dani, ja per anar acabant, digues.
Sí. Va ser increïble, no?, poder escoltar el Papa, poder escoltar les seves paraules, entendre'l, perquè molts joves o adolescents no l'han pogut entendre, però nosaltres sí, no? I jo em quedo només amb les frases que va dir de no tengáis miedo, molt acertades, perquè, òbviament, tindrem por, no? Però sent el Papa conscient de que nosaltres, els joves i adolescents, doncs és una etapa de pors, de que, bueno, no saps què fer amb el teu futur o no saps què fer amb la teva vida, en molts casos, no? Doncs va ser molt acertat, no? Aquest no tens miedo.
Oye, sí, sí, va dir aquella frase no tingueu por al final de l'homilia, però abans havia fet una descripció de la realitat, que és una realitat moltes vegades per tenir por, efectivament, sí. Bé, moltes gràcies. No hi ha temps per més, però un plaer haver compartit aquests minuts amb Dani Bisús i amb Irene Boz, una representació dels joves de Barcelona i catalans participants de l'1 al 6 d'agost a la Jornada Mundial de la Joventut a Lisboa. I em sembla que teniu per anunciar un esdeveniment per a finals de setembre, oi? A Montserrat, molt ràpidament, en 15 segons.
Així és. El 29 de setembre, que és divendres, pujarem a Montserrat de nit amb joves a partir de 18 anys. Tothom és convidat i esperem doncs, que ens puguem retrobar després d'aquesta trobada a Lisboa.
Perfecte, doncs queda dit. Moltíssimes gràcies. I els joves poden contactar amb la delegació de joventut, amb el secretariat de Pastoral amb Joves de Barcelona, Església Jove. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu-siau. Fins aquí en sortida. I hem arribat ja al final d'aquesta edició dominical del nostre programa Sense Distància. Gràcies per la vostra companyia. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar aquest programa de dilluns a divendres a les 6 del matí i a les 6 de la tarda per Ràdio Estel, l'FM tradicional, per dir-ho així, però també per Ànima Estel, el nou canal, 24 hores de temàtica religiosa i social ininterrompuda en català, concretament a 7:45 del vespre i a les 12 de la nit, cada dia de dilluns a divendres. No oblideu que també per Ànima Estel ens podeu sintonitzar. Que tingueu bon dia. Tornem demà dilluns a l'edició de les 6 del matí i a les 6 de la tarda. Adéu-siau.